Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Esmansa, concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, haurà de pagar 3,5 milions d'euros a l'Ajuntament per les liquidacions dels anys 2014, 2015 i també 2016. L'empresa, però, té diverses opcions per intentar endarrerir aquest pagament, entre les quals hi ha la presentació d'un recurs contenciós. Al llarg del Notícies Migdia parlarem amb el gerent d'Esmansa, Eugenio Díaz, que ens explicarà quin és el posicionament oficial de l'empresa. Ho farà tot just l'endemà que l'Ajuntament de Sabadell hagi rebutjat les al·legacions presentades per Esmansa en relació a 4 dels 5 expedients oberts per l'Ajuntament contra la companyia. De seguida parlem amb ell. Abans, repassem la resta de titulars de la jornada.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Comarca per afavorir el retorn amb els pares d'infants tutelats. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El projecte s'anomena Caminar en Família i implica parts iguals, pares i fills, que han estat separats per casuístiques molt diverses. Núria Muñoz i Marc Molins, responsables del programa, n'han parlat avui al matí.
Nosaltres, cada família és un món. Vull dir, és veritat que situacions de dificultats poden ser similars, però també són viscudes de manera diferent. Mm-hmm. No? Vull dir, una situació de drogadicció per una persona és viure-ho d'una manera i per una altra és viure-ho d'una altra. Llavors, cada família és un món.
Sí, hi ha bastanta varietat. Dins, sembla que a vegades són problemes relacionals, a vegades són problemes d'addiccions, a vegades... però hi ha bastanta varietat.
Una quinzena de famílies del Vallès hi participen.
L'homosexualitat encara està mal vista en molts indrets del món. Per donar a conèixer aquesta realitat, avui comencen a Sabadell les jornades Stop Persecució. Ha explicat l'objectiu al programa al matí Alba Baré, de Calenredus.
La idea d'això és una sensibilització ciutadana i un treball entre entitats, administracions i moviments socials, una mica, per entendre i comprendre que hi ha una sèrie que el paraigües aquest estrany i LGTBI, no, que cada cop compliquem més, no és un paraigües homogeni i les persones, més enllà de la seva orientació sexual o identitat i expressió de gènere, aquests valors canvien quan les persones també fan uns desplaçaments i així com en els seus països han migrat, a vegades per aquesta raó arriben aquí i els factors com aquesta jerarquia és una mica dels factors identitaris canvien i passen a ser migrades, refugiades, etc.
Les jornades s'emmarquen en el Dia contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia i el Dia de l'Orgull LGBTI.
Tot això i molt més us ho explicarem durant la pròxima mitja hora amb el Toni González, del control tècnic.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem ara a la plana de serveis. Quina és la situació meteorològica que ens espera de cara a les pròximes hores? Sol, pluja, núvols, ens ho explica la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. Jornada avui marcada pels núvols a les comarques del quadrant nord-est. També esperem que vagin desenvolupant-se algunes nuvolades a la zona del Pirineu i el Prepirineu. Núvols que durant la tarda podran deixar algun ruixat de caràcter local, precipitacions que podrien ser d'intensitat feble o com a molt moderada. A la resta del país aniran augmentant els núvols per les comarques del nord, però no esperem precipitacions. Avui amb temperatures que seran més altes durant les hores centrals de la jornada, amb valors que en conjunt se situaran entre els 16 i els 21 graus a la zona del Pirineu i entre els 21 i els 26 a la resta del país. Demà, matí assolellat en conjunt, amb alguns núvols alts al sud del país, núvols baixos a l'extrem nord-est i a la tarda creixement de nou d'algunes nuvolades. Demà esperem que aquestes nuvolades també puntualment deixin aquests ruixats, xàfecs. Puntualment demà podrien anar acompanyades de tempesta aquestes precipitacions i es concentrarien sobretot al nord del territori. En conjunt demà amb temperatures que seran semblants o una mica més altes. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en quina és la situació del transport públic. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no tenim constància de complicacions importants. Així, doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha algunes incidències al llarg de la xarxa viària catalana. Per exemple, a l'AP7, a l'altura de Sant Cugat, hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta en direcció a Girona. També a la B23, a l'altura del Papiol, i per enllaçar amb l'AP7, hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit Girona. De seguida parlarem amb el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, pel pagament de 3,5 milions d'euros que ha de fer a l'Ajuntament l'empresa concessionària del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària. Però abans us expliquem que una quinzena de famílies vallesanes participen en el programa Caminant Família per facilitar el retorn de nens tutelats amb els seus pares. Un projecte que per primer cop es fa de forma conjunta amb els equips d'atenció a la infància de Sabadell i també de Terrassa. El programa, adreçat a famílies amb nens d'entre 8 i 16 anys, consta de 5 etapes, 3 abans del moment de la tornada i 2 més després. Ara com ara, però, només s'està treballant en la primera i en la segona. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. 2 mòduls que s'acabaran a final d'aquest mes, quan es farà una avaluació dels resultats obtinguts fins ara. D'entrada, però, els seus responsables en fan una valoració molt positiva, sobretot pel format del programa. I és que les famílies treballen amb d'altres pares amb fills que han hagut de sortir del nucli familiar, de manera que els uns animen els altres per arribar a superar aquesta situació. Ho ha explicat l'educador Marc Molins en declaracions al Matí.
La gràcia del treball grupal permet que una persona que està amb la mateixa situació pugui parlar de què és el que li funciona, què és el que no li funciona, i no és des de la part més del tècnic, diu als pares o la família què han de fer per millorar una habilitat parental, sinó que és entre iguals.
Però per què han sortit aquests nens i nenes i joves de casa seva? Les casuístiques són molt diverses, però les drogadiccions o els problemes relacionals entre pares i fills acostumen a ser les més habituals en aquests casos. Molins ha comentat que sempre és millor treballar amb l'infant vivint amb els seus pares, però apunta que de vegades no és possible.
Sí que és veritat que arriben situacions en què és necessari treure l'infant de casa quan hi ha una situació de desemparament, I això permet a vegades fer un xoc de realitat per poder tornar a treballar totes aquelles coses, a reconèixer el problema, mirar què puc fer, què és el que em surt bé i aplicar el que em surt bé per tornar a recuperar una situació on l'infant pugui tornar a casa.
Això sí, en tot conflicte sempre hi ha una part positiva i això és el que intenta explotar el programa Caminar en Família per tal que sigui el més fructífer possible. Núria Gómez és la cap del Servei d'Infància de la comarca.
Bueno, és treballar des de les coses bones. O sigui, normalment sempre és, no, què han fet malament aquests pares perquè hàgim hagut de tutelar aquests infants, però nosaltres hem de partir de les coses bones que té cada família, perquè és que si no...
Perquè
totes en tenen, vull dir, per situacions tan molt complicades de, no sé, temes de drogadicció, temes, bueno, hi han situacions mil, no? I tota família, o sigui, tota persona té coses bones. Llavors nosaltres el que fem és d'aquestes petites coses bones, no? Doncs agafar-les, agafar-nos aquí perquè ells, a partir d'aquí ells veuen que tenen una cosa bona, a partir d'aquí poden començar a construir coses bones.
El projecte ha nascut en el marc del grup d'investigació en intervencions socioeducatives en la infància i la joventut de la Universitat de Barcelona, en la qual participa l'EAIA del Vallès Occidental.
Ara sí, l'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, Esmatza, haurà de pagar els 3,5 milions d'euros que l'Ajuntament diu que li deu. Això ho apunten des de l'administració local després de desestimar les al·legacions presentades per l'empresa contra 4 dels 5 expedients oberts per suposades irregularitats en el servei. Per conèixer el posicionament de la companyia, després d'aquest anunci, parlem amb el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com veuen des d'Esmatza que no s'hagin acceptat aquestes al·legacions?
Pues sorpresa ninguna. Lógicamente, el procedimiento es ese. Había unos expedientes en vía administrativa. La vía administrativa, el procedimiento, lo que dicta es que si tú no estás de acuerdo, recurres a la propia administración y, claro, ¿cómo nos va a sorprender que haya rechazado las alegaciones de la empresa si es la propia administración y además los que lo resuelven son las personas que, entre comillas, encima están siendo investigadas por un presunto delito de prevaricación? Con lo cual, sorpresa, pues sorpresa cero.
Ara l'Ajuntament diu que han de pagar aquests 3 milions i mig d'euros en concepte de les liquidacions dels anys 14, 15 i 16. És així o prendran algun tipus de mesura per frenar aquest pagament?
Bueno, es que realmente nos sorprendió la nota que han sacado ayer y como ha sido recogido en los medios de comunicación, pues es la otra sorpresa. Esto está dentro de un procedimiento que lógicamente el ayuntamiento debe de saber y conocer, con lo cual anunciar que habrá de pagar, no. Esto es parte del procedimiento. Ha agotado ahora la vía administrativa y ahora lo que se inicia es otra vía, que es un derecho, que así recoge el procedimiento, que es la vía contencioso-administrativa. Ahora nos vamos, como el otro expediente que ya está en la vía contenciosa, nos vamos al juzgado y vamos al juzgado a decir, mire, no estamos para nada de acuerdo, presentamos nuestras alegaciones, que es el fondo fundamental y del cual se deriva esa presunta reclamación de la cual no estamos nada de acuerdo. Con lo cual, esto es como hacer un anuncio de algo a media parte del camino. Pues bueno, si quieren anunciar, que anuncien lo que quieran, pero lógicamente es un camino donde apenas se ha iniciado y lo que ayer ha ocurrido simplemente es constatar, digamos, han vuelto a reiterarse en lo que ellos dicen y punto. Pues ahora será un juez el que dicte, será la justícia quien dicte quien lleva la razón.
És a dir, que l'empresa presentarà aquest recurs contenciós que en cas de ser acceptat sí que podria portar de la mà mesures cautelars que pararien de moment aquest possible pagament.
Sí, pero de todas maneras quiero decir, y es aunque el ayuntamiento no lo ha dicho, como le comentaba antes, hay un expediente primero que ya no dejaron la vía administrativa abierta, solamente la contenciosa, y en ese expediente en concreto, el propio ayuntamiento es el que ha pedido al juzgado la paralización. Y le dice además que hay una causa que se denomina, no quiero entrar en tecnicismos, que se llama la prejudicialidad penal, es decir, que como hay un tema penal en el marco legal, cuando hay algo en vía penal y afecta al asunto, no se puede haber un procedimiento definitivo sobre, ya sea en materia civil o sea en mercantil, en este caso en vía administrativa, hasta que el juzgado en la causa penal dictamine. Entonces, eso lo ha dicho el ayuntamiento. Lo que es sorprendente es que nos aplique el cuento a sí mismo. Es decir, nosotros, de hecho, el viernes pasado, ya se lo anuncio, nosotros hemos entrado un escrito al ayuntamiento diciéndole, oiga, muy bien lo que usted ha dicho al juzgado número 15, lo contencioso, pues aplíquese el cuento, paralice los expedientes, que esto no significa paralizar su derecho a la reclamación. No, no, el derecho está ahí. O sea, usted mantiene una postura, pero si le está diciendo al juzgado número 15 que, como hay una prejudicialidad penal, no se diga nada, pues mire, haga lo mismo con los otros. De hecho, es lo que vamos nosotros acogiéndonos a la misma posición que el ayuntamiento ha utilizado, lo utilizaremos con respecto a los otros cuatro. Y le hemos dicho al ayuntamiento el viernes eso, y que también las ocho personas, claro, no queda muy lógico, no es muy higiénico que las mismas personas que tengan que pronunciarse sobre unas alegaciones sean unas personas que, vuelvo a repetir, no nosotros. Nosotros pusimos la querella. Es el juzgado que la ha aceptado y el juzgado que ha abierto diligencias y el juzgado el que los ha citado en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación los próximos días 22 y 24 que declararán estos señores.
Compareixences que es produiran la setmana que ve, ¿quién esperan vostès d'aquest procediment judicial?
Pues lo que esperamos exclusivamente es justicia. Para eso está, vivimos en un marco, aunque a algunos a veces se los olvide, en un marco de legalidad y, por tanto, aceptar las decisiones que, en este caso, la justicia dictamine. Si son a favor, lógicamente creemos que tenemos derecho y que tenemos la razón, pero para eso está la justicia. Ya lo dirá el juez o la jueza, en este caso, si lo tenemos o no la tenemos.
Comentava vostè que hi ha un cinquè expedient que està en mans de la justícia en el marc d'aquest jutjat del contenciós. És el cas del GPS, si no m'equivoco. Hi ha algun tipus de novetat en relació a aquest cas?
Lo que decía anteriormente, el ayuntamiento tenía que presentar alegaciones respecto a nuestros escritos y lo que se ha limitado es a decir, no ha presentado alegaciones, sino que ha dicho, entendemos que aquí hay una prejudicialidad penal y como hay abierto el ámbito penal y a esto afecta, que por favor no se haga nada, y estamos de acuerdo, pero lo han dicho ellos, pues nada, pues lo que decía antes, si eso lo aplica para uno, aplíquese para el resto.
Ara la justícia haurà de resoldre sobre el pagament d'aquests 3 milions i mig d'euros que reclama l'Ajuntament, però en cas que el jutge resolgués a favor de l'Ajuntament i l'empresa hagués de fer front a aquest deute, clar, són 3 milions i mig d'euros. Com afronta l'empresa un pagament d'una quantitat tan gran? Pot assumir-lo?
Mire, la empresa en todo caso asumirá sus responsabilidades. Queda un largo camino, y vuelvo a repetir, queda un largo camino por delante. La empresa en todo caso hasta ahora y hasta la fecha ha resuelto todas sus obligaciones de forma pertinente y como toca. Y punto, ahora lo que toca, esto es como estamos a la fase inicial de un camino que le queda por recorrer. Sí que si me permite, a mí me gustaría una cosa que es muy importante porque se han hecho eco todo el mundo en la nota de ayer del Ayuntamiento y lo quiero dejar claro porque afecta a nuestra credibilidad ante la ciudad. Hay una cantinera que se repite una y otra vez respecto a que aquí el objetivo principal es que la empresa no cobre por los medios puestos a disposición, sino por los medios realmente utilizados o el servicio realmente prestado. Es, lo digo así de claro, estamos hartos de esa cantinela. Es una absoluta falsedad, y lo digo así, absoluta falsedad. O sea, nosotros, de toda la vida, el sistema de certificación se cobra por los servicios, el número de vehículos que tenemos y el personal que salen a prestar de forma, cada día, prestan el servicio de forma efectiva. Así luego se recoge en una factura mensual que es el propio Servicios Técnicos del Ayuntamiento quien aprueban, verifican y validan. Por tanto, basta ya decir lo de los medios puestos a disposición. No sé de dónde sale ese invento, queda muy bonito, pero es un tema más de postureo y de este juego de fuegos artificiales que le gusta. Yo no lo puedo decir más claro, ya me he hartado, pero lo vuelvo a decir. O sea, pueden que digan cualquier cosa, pero basta ya de lo de los medios puestos a disposición. Que alguien lo explique una vez qué es eso de los medios puestos a disposición, porque eso significaría que si yo tengo, por ejemplo, 150 vehículos y 400 empleados, salgan o no, los cobro. Eso lo entiende hasta un niño de 4 años. Y eso no funciona así. Se cobran no por los 140 vehículos o los 150 vehículos o los 400 trabajadores, sino los por los que cada día salen a trabajar. Y punto. O sea, a partir de ahí, el digamos que la disputa o el desencuentro estará en otro punto, pero no en esa fórmula que está perfectamente funcionando desde hace años y no hay otra.
El que està clar és que hi ha un allunyament entre les dues parts. No sé si després de l'anunci de la querella interposada per l'empresa hi ha hagut alguna mena de contacte amb el govern municipal per intentar acostar posicions o parlar com a mínim del tema.
Yo mantengo lo que siempre he dicho, dispuestos a hablar, total, y como siempre he dicho, no desde un igual a igual, tenemos una posición distinta, manda en este caso la posición de superioridad corresponde a la administración, pero mire, le voy a dar un detalle que es absolutamente inaceptable. Comisión de seguimiento, se han hartado en los últimos días y creo que hasta se comprometieron con la oposición. Hay una comisión de seguimiento ya convocada para el día 18, este viernes. Vale, pues comisión de seguimiento, después de convocarla, después de nosotros los asesores, todo el mundo convocado, todo el mundo listo, ayer llamada telefónica del Ayuntamiento, telefónica, eso sí, por escrito no, telefónica, oye que no, que desconvocada. Tercera vez que se desconvoca. Es que es inaceptable. De todas maneras, también le adelanto una cosa. Temas del orden del día de la Comisión de Seguimiento. Por nuestra parte, creo que había más de 10 puntos, los más importantes, candentes y calientes y que a la ciudad les importa sobre el servicio. Punto del Ayuntamiento del orden del día, un único punto. El plan de comunicación. Si alguien en Sabadell se cree que el punto más importante que le preocupa al Ayuntamiento en la relación con SMATSE y para sus ciudadanos es el plan de comunicación, vamos, a mí me produce risa y gracia. Però bueno, alguien que lo juzgue.
Bé, doncs continuarem en contacte amb els responsables d'SMATSA, també del govern municipal, sobretot perquè la setmana que ve hi ha previstes aquestes compareixences dels responsables municipals els dies 22 i 24 de maig als jutjats de Sabadell per aquesta presumpta acusació de prevaricació. Senyor Eugenio Díaz, molt agraïts que ens hagi atès tan ràpid.
Moltes gràcies a vostès.
Fins
bon
ara.
Adéu.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Continuem endavant. En total podrien sumar 62 anys de presó. Estem parlant d'Aldo Ramírez i Ainara Urquijo, que afronten 50 i 12 anys de presó respectivament per una presumpta baralla, recordem-ho, amb agents de la Guàrdia Civil. Són dos dels 8 acusats pel conegut cas Altsasu i els seus pares han estat rebuts per l'Ajuntament de Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Els fets van passar el 16 d'octubre de 2016, quan els joves es van trobar immersos presumptament en una baralla amb dos guàrdies civils i les seves parelles. Al cap d'un bombers, 6 d'ells entraven a presó preventiva acusats d'un delicte de terrorisme, tot i que les darreres setmanes han aparegut vídeos que podrien demostrar l'exageració del relat policial. Els familiars dels presos confien poc en una sentència favorable per als seus fills. Ho explica Edurne Goicoechea, mare de la Inara.
No os fiéis que se puede ganar el juicio y perder la sentencia. Y eso es lo que nos da miedo. Porque aunque en el juicio quede claro, todo esto no es fácil de deshacer y de echar para atrás. Y pedir 62, 50 años, 12 años y medio, se corresponde a que nos vamos a conformar luego con unas peticiones de años. No, nosotros solo nos valdría ahora mismo una sentencia absolutoria y aun y todo nos consideraríamos víctimas de esta operación.
Per al pare de l'Aldur, en Xon Ramírez, la situació és més dura perquè el seu fill encara és a presó. Malgrat que roman empresonat des de fa un any i mig, la situació continua sent difícil.
Es una situación que dices, bueno, ha pasado año y medio y me acostumbro a ella. Pues no, no te acostumbras y encima no puedes acostumbrarte porque es una consecuencia de una injusticia que día a día la tenemos que denunciar y queremos informar de esa situación.
La invitació dels familiars dels empresonats per part del consistori no ha agradat a tots els grups municipals. Ciutadans i el Partit Popular ho han qualificat de falta de respecte per als policies.
I les jornades d'estop persecució organitzades per Calenredus i Actua Vallès es posen en marxa avui per donar a conèixer com moltes persones encara es veuen obligades a abandonar el seu país arran de la seva orientació sexual. Les jornades, que s'allargaran fins divendres, inclouen taules rodones, tallers i projeccions per conscienciar sobre l'homofòbia i la situació de prohibició i de condemna de determinades orientacions sexuals.
Les jornades comencen avui amb la projecció del documental Mr. Gay Síria als cinemes Imperial, un muntatge de Yaise Toprak que explica el cas de dos refugiats sirians que marxen del país pel fet de ser gais. La taula rodona inaugural, però, serà demà al Casal Pere IV i anirà a càrrec de SC Natsbat, membre de Lesbos LGTBIQ+, Refugi Solidarity i activista transfeminista basca que ha viscut en pròpia pell la crisi humanitària de Grècia. SC Natsbat lamenta que el sistema d'asil no reconeix la condició de refugiades a les persones d'aquest col·lectiu. Són declaracions al matí.
El primer trabajo es aquel. Es que una persona que no quiere salir de su país no tenga que salir de su país.
Totalmente.
Pero cuando llegan aquí, es que encima no han tenido la solución. Nosotros les machacamos igual. El sistema de asilo les machaca igual. La ley, parece que estamos haciendo una Europa solo para blancos y que solo queremos a estas personas en tanto en cuanto son capaces de trabajar aquí y luego les damos una patada.
Les jornades Stop Persecució estan incloses dins del programa d'actes de commemoració del Dia contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia a la ciutat, una celebració que inclou diferents propostes des de demà, dia 17 de maig, fins al 28 de juny. És el primer cop que s'uneixen el Dia contra l'Homofòbia i el de l'Orgull LGTBI, amb dos actes centrals, un demà i l'altre el mateix 28. A més, també s'ha ampliat el programa d'actes. El regidor de Drets Civils, en absència de Míriam Ferrandiz, Lluís Pere Arnau, explica l'objectiu d'aquestes incorporacions.
Incorporat, no? Tota la qüestió de gènere, de feminismes i també aquesta part del LGTBI, com hem incorporat. També s'ha creat aquesta taula de gènere, feminismes i LGTBI, que en el sentit que no només des de les drets civils, no? Des de la regidoria, sinó amb altres entitats, amb col·lectius, volem treballar aquestes qüestions de manera doncs, oberta i la idea és posar-li més èmfasi, no? Amb aquesta qüestió i sensibilitzar i a tirar avall, no, totes aquestes barreres o vels que a vegades tenim o prejudicis i que jo crec que també ens farà que la convivència sigui molt millor per tothom, no?
A més d'aquest programa d'actes, des de demà onejarà a l'Ajuntament la bandera de l'Arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTBI.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @AmuntAlTaló. amb la col·laboració de l'Estat.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pan de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine a un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues. La Fiscalia belga rebutja l'extradició a Espanya dels consellers cessats Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig amb residència a Bèlgica i ho fa per un delicte de forma.
Precisament, Toni Comín exigeix a la justícia espanyola que deixi d'abusar del dret penal i del sistema d'ordres europees de detenció.
Europa li està dient que abusa del dret penal. Europa li està dient que abusa del sistema d'euroordres. I li demanem a la justícia espanyola prou abusar del dret penal, prou abusar del sistema d'ordres europees de detenció.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, imputava els delictes de rebel·lió i malversació a Comín i els de desobediència i malversació a Serret i Puig. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas explica que el Tribunal Suprem no va dictar una ordre de detenció interna tal com exigeix la normativa europea.
Quan cursa la segona es basa només en l'auto de processament, però no emet, com exigeix la normativa europea i especialment aquesta sentència Bob Dolly que citava de precedent, exigeix que es dicti una ordre de detenció interna, nacional, que respongui, que sigui la base sobre la qual s'empara l'ordre europea o internacional de detenció.
I avui el Diari Oficial de la Generalitat publicava el decret d'anomenament de Quim Torra com a president, que va demanar ahir aixecar el 155 i posar fi al control de les finances. Precisament avui el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha justificat aquest control sobre la Generalitat perquè diu les paraules de Torra són un element de desconfiança de primer ordre.
L'Estat aixecarà el gruix de la intervenció econòmica sobre les finances de la Generalitat, de manera que aquesta recuperarà la gestió dels diners de la bestreta del model de finançament per pagar els serveis bàsics. A més, l'Estat espanyol deixarà d'exigir a la intervenció una autorització per a cada factura que certifiqui que no es gasten diners a finalitats considerades il·legals.
I anem a d'altres temes de l'actualitat més enllà de Sabadell. El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, continua sota el focus d'atenció.
Ara, pels seus estudis de dret, segons avança avui el diari El Mundo, Casado hauria aprovat de cop la meitat de la llicenciatura tot just quan va ser escollit diputat a l'Assemblea de Madrid. El rotatiu apunta que diversos professors haurien rebut trucades i pressions del PP perquè aconseguís el títol. Aquesta informació apareix l'endemà que la jutge del cas màster, el de Cristina Cifuentes, hagi obert una investigació pel màster de Casado a la Universitat Rey Juan Carlos. El dirigent conservador s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia per aclarir-ho tot plegat.
I l'advocat del cantant Baltònic demanarà la suspensió de la pena de presó a Estrasburg.
El representant legal del raper explica que ho sol·licitarà aquest mateix dimecres si l'Audiència Nacional acusa rebut. El tribunal va donar 10 dies a Baltònic per entrar a la presó. La setmana passada el Constitucional va rebutjar el recurs d'empara. El raper serà el primer músic a l'Estat que entri a la presó únicament per les seves lletres.
Badalona deixa de pagar García Albiol 10.000 euros perquè afirma que té una assistència irregular als plens.
Es tracta dels diners que el regidor popular hauria de percebre en concepte de dietes. Un informe municipal revela que el líder del PP només hauria pres part de forma íntegra en 4 de cada 10 sessions d'aquest mandat. A la resta hi ha arribat tard, ha marxat abans o directament no hi ha anat.
I un apunt en clau internacional, els Estats Units es queden sols a les Nacions Unides en la defensa d'Israel per la massacre a Gaza.
Països com Espanya, França, Regne Unit o Turquia han fet una crida a la contenció i han qualificat l'actuació de les forces israelianes a la franja com a desproporcionades. Una seixantena de palestins van morir i milers van resultar ferits pels atacs dels militars hebreus durant la protesta per l'obertura de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem.
Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo, avui amb protagonista de luxe. Arriba, visita els estudis de Ràdio Sabadell Felipe Sanchón, que ha estat triat per l'audiència de Ràdio Sabadell com a millor jugador de tota la temporada del Centre d'Esports Sabadell. Que vagi bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.